Sants i Estalvis està patrocinat per Natures Plus, complements alimentaris amb formulacions innovadores, sinèrgiques i riques en actius vegetals. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day,
everything I need here today. Hola, benvinguts a Sants i Estalvis, David Olivares.
Bona tarda, Dan.
Com estàs?
Molt bé.
Tot bé?
Superbé.
Sí?
Sí, perquè ara un quart de 10 encara ja és de dia, vull dir que les coses...
Ara un quart de 10? Quina hora és ara?
Ara no, però és igual, quan sortim d'aquí. Quan sortim d'aquí...
Avui al programa parlarem...
Primavera, noi, primavera.
De la dieta, entrat, de la dieta dissociada, és a dir, si té alguna base científica o no, això de no barrejar
no
proteïnes amb hidrats de carboni.
No la té.
També serem nosaltres la Marta Nogués, que és tecnòloga dels aliments de Natures Plus, parlant
sí.
dels productes tòxics, dels tòxics que generem quan cuinem determinats aliments. A més, a la cuina que cura la Gina Estapens parlarà dels superaliments. Existeixen realment, no existeixen, tenen alguna utilitat
Espirulina,
o no.
Espirulina, cúrcuma i aquestes coses.
I després l'Ester Viva ens parlarà del comerç just, els orígens,
el
la història d'aquest comerç, el cafè
de Juan Valdés,
i de quan és interessant fer-lo servir i de quan no.
Doncs al matí, un cafè al matí, no?
No, el comerç just en general,
ah,
no? Us recordo que si teniu preguntes per fer-nos, us podeu comunicar amb nosaltres a través de sants@catradio.cat, a l'Instagram i al Twitter del programa, Sants i Estalvis, que és mono. Benvingudes, benvinguts, i gràcies per ser-hi. Comencem. And feeling all right. Teníem una consulta pendent al Preguntes amb Resposta de la Montse a través de Twitter. Preguntava si menjar separadament proteïnes i hidrats de carboni ens ajuda a primar. S'han de menjar junts o separats els hidrats de carboni i les proteïnes i els greixos? Això que diu la Montse ho practiquen moltes persones i es coneix com la dieta dissociada.
Ui, ja hi som. Què és una dieta dissociada?
Doncs és una de les moltes dietes miracle que corren pel món. La Dukan, la Hale, la Shelton o la dieta de Beverly Hills. Bàsicament es tracta de no barrejar proteïnes amb hidrats de carboni o amb greixos. O sigui, menjar-se les proteïnes amb verdures i els hidrats de carboni amb verdures, però mai barrejar proteïnes amb hidrats de carboni perquè, per exemple, podria venir fiscalia i detenir-te o fer-te declarar.
Sí. Escolta, i això per què serveix?
Doncs segons el que diuen els defensors d'aquest mètode, això farà que digerim millor i que cremem més calories. Es veu que especialment és especialment dolent barrejar coses com kiwi i plàtan.
Ui, tota la vida que ho he fet.
Horrorós. Llenties i arròs.
Home, el potaje.
Pernil i meló.
Què m'estàs dient? Si això és un plat exquisit?
Peix amb arròs.
Home, però... I les paelles de peix?
Carn amb pa.
Home, per sucar el suquet...
I el pepito de lomo.
Clar.
Dàtils i ametlles. Són combinacions infernals.
No m'ho puc creure, de debò?
Sí. Sí, sí.
Doncs estem superenganyats, no? Escolta, doncs... si tot això ens ho treuen de la màniga... jo no m'ho crec, això. Això no té cap mena de fonament científic.
No, és veritat, no té cap fonament. De fet, la ciència ens diu precisament el contrari, que l'ésser humà pot digerir proteïnes, hidrats de carboni i greixos junts sense problema. Bé, la ciència i el sentit comú. A més, no hi ha pràcticament cap aliment que contingui només un sol macronutrient d'aquests. Pensem-hi, per exemple. I la llet, Déu meu, conté proteïnes i també conté hidrats de carboni. I els llegums, que també contenen hidrats de carboni i proteïnes. I és que, a més, els cereals també contenen hidrats de carboni i proteïnes.
Ho veus? Està tot barrejat?
Sí, és que és impossible separar-los a la dieta, no sé què facis, una dieta molt i molt restrictiva, que ja sabem que no és gens saludable. El pa, per exemple, que és ric en hidrats de carboni, té un 13% de proteïna. Els llegums, que tenen entre un 5 i un 20% de proteïna, també tenen un 60% d'hidrats de carboni. Tret de l'oli, per exemple, que són greixos només i ja està, o el sucre, que són només hidrats de carboni simples, tot està junt sempre.
Escolta, Adam, estava pensant una cosa. Si aquesta dieta fos certa, la humanitat no hauria arribat on és, perquè sempre hem de barrejar proteïnes amb hidrats.
Sí, senyor, tens tota la raó, company. Seríem morts, tots. El cert és que podem digerir de tot i de tot i alhora. Tenim enzims especialitzats en trencar proteïnes, hidrats de carboni i greixos. Alguns funcionen alhora, altres en diferents moments de la digestió o en diferents llocs, a la saliva, a l'estómac, a diferents parts dels budells, etc.
Però escolta, anem a la pregunta que ens feia la Montse. Funciona o no per aprimar-se?
Home, pot funcionar, però no perquè s'estiguin separant nutrients, sinó perquè s'està fent, al capdavall, una dieta molt restrictiva i al final acabes menjant menys calories de les que gastes.
I podem patir? Té algun perill?
Home, sí, perquè pots acabar menjant massa proteïnes i greixos i tenir una dieta desequilibrada. Pots tenir falta de fibra, això fa que tinguis estrenyiment, empobriment de la microbiota, etc. Falta d'hidrats de carboni, pèrdua de cabells, colesterol alt, insomni, àcid úric... Vaja, que és una dieta que sí, potser t'ajuda a perdre pes, però que et deixa a les portes de l'hospital.
Escolta, hi ha alguna excepció a la regla de no barrejar coses?
No gaires. A l'esport, el mateix dia de la competició i durant la competició, recomana menjar sobretot hidrats de carboni i només en proves llargues perquè puguem obtenir l'energia de manera més ràpida, per exemple. Però hi ha poques excepcions més, eh?
I què és el més important, doncs?
Doncs el més important, com sempre, és oblidar-se dels macronutrients i pensar en els aliments.
Tot va separar sempre de mateix,
sempre.
Eh?
Tot sempre. Depèn dels aliments que triem. Per exemple, l'arròs integral conté hidrats de carboni, no? I un croissant també, però el que trobem els hidrats de carboni de l'arròs integral són molt més interessants, tenen més qualitat que no pas els hidrats de carboni del croissant. El millor, ja sabeu, és menjar...
No m'ho diguis! Aliments reals!
Oh, no. Estic tan orgullós de tu.
L'entrevista.
Avui a la nostra entrevista tenim a la Marta Nogués, com sempre, que ens acompanya, que és tecnòloga dels aliments de Natures Plus. Bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Escolta, avui parlem d'un tema al que donem relativament poca importància, que són les substàncies tòxiques que es generen durant el processat, durant la cocció d'un aliment.
Vale, adiós!
Això t'interessa moltíssim, això. Ho dic més que res perquè ara que comença, per sort, ja ha començat a sortir el sol i ja no fa aquells dies de merda que estàvem vivint aquests dies amb tanta pluja i fred, que no tocava tampoc, i comencem a treure les barbacoes. Jo no puc treure la barbacoa, primer perquè no en tinc, després perquè no hi ha espai per treure la barbacoa, seria
m'estàs dient que una barbacoa és tòxica? Estàs insinuant que una barbacoa pot ser tòxica?
Pot ser-ho, pot ser-ho.
Però si tot el que poses una barbacoa millora, tot. Sí. Podries fer-te una sabata a la barbacoa i te la fotries.
Sí, millor a curt termini, però a llarg termini potser és una mica perjudicial.
Bueno, fas la barbacoa cada dia, tampoc.
De què estem parlant, per exemple? Quines menes de substàncies es generen durant la cocció o el processat dels aliments?
Doncs mira, jo us parlaria de l'acrilamida.
Com?
Acrilamida.
Acrilamida.
Tema acrilamida. De màxima actualitat, per cert, el tema de les acrilamides, perquè s'ha reduït el límit màxim d'acrilamides dels aliments.
Que és una acrilamida.
Ara ens ho explicarà.
Ah, vale.
Després tenim els hidrocarburs aromàtics policíclics.
Molt bé.
I després hi ha altres substàncies que, si bé no són justament en el processat, sí que si ingerim certs conservants o certs additius als aliments, doncs quan els convertim o els metabolitzem passen a ser substàncies tòxiques. I aquest seria el cas, per exemple, de les nitrosamines.
Val. Comencem per les acrilamides. Què són? On les trobem?
A veure, les acrilamides són unes substàncies que es generen quan fregim o quan cuinem a molt alta temperatura aliments rics en midons, o aliments rics en un aminoàcid, que és l'asparagina.
Va, per exemple, patates?
Les patates, els productes d'aperitiu, tipus snacks, tot el que són crackers, patates chips, evidentment, però també les patates que fregim a casa. I després trobem, doncs, galetes, cereals d'esmorzar, i inclús hi ha aliments infantils que estan fets a base de cereals maltejats que també podrien contenir acrilamida. S'han de controlar.
Val. Fins fa poc ens deia l'EFSA que els límits d'acrilamida que hi havia als aliments eren saludables, eren segurs.
L'EFSA què és, perdó? L'EFSA?
L'EFSA és l'autoritat de l'alimentació europea, la que s'encarrega de dir-nos els... Ens deien que eren segurs, continuen sent segurs, però han rebaixat una mica el llindar perquè siguin encara més segurs, perquè sempre hi ha un marge de seguretat molt gran. Per tant, no ens ha de preocupar, però sí que ens ha d'ocupar aquest tema de les acrilamides. Per tant, si ens passem de patates de bossa, patates fregides i tot plegat, podem tenir problemes. Quins problemes?
A veure, l'acrilamida és una substància que sabies que podria ser cancerígena, és un possible cancerígen.
Un moment, perdona, Marta, un moment, perdona, és que estic intentant pensar. Jo agafo una patata, molt bona. Una patata.
Estic parlant de possible, Els estudis que s'han fet són animals, evidentment no es poden extrapolar a l'home.
El van fer el David, els estudis?
S'adona molt de compte.
Sí. No, ho dic per la... Jo faig un dibuix, molt ràpid. Agafo una patata bona, la que tu vulguis, el bufet, amb un oli superbo, també. Poso a fregir-la perquè vull una patata fregida. Quan apareix aquesta acrilamida? Quan apareix?
És quan la
temperatura... Perquè no està ni en l'oli ni en la patata.
Sí, és quan la... Aviam, quan jo, per exemple, un sucre, la patata és una font de midó, es sotmet a alta temperatura, té lloc el que es diu, és un nom tècnic, és la reacció de Maillard. I aquí es formen unes substàncies que s'uneixen a uns aminoàcids i això dona lloc al que són les acrilamides. De fet, aquestes substàncies també es troben en els plàstics. La indústria del plàstic, i de fet és una substància que s'utilitza per depurar aigües, vull dir que té moltes aplicacions tecnològiques. Mm-hmm. De fet, la seva toxicitat es va descobrir en persones que treballaven amb... O sigui, la seva feina consistia en manipular plàstic. Mm-hmm. Es va veure que també persones que no treballaven en el sector del plàstic consumien aliments que tenien que portar aquesta substància perquè la tenien en el cos i l'excretaven. Mm-hmm. Aleshores, es va veure que justament la tenim molt, molt, molt propera. Està a les patates fregides, està doncs, a les galetes i a aliments que són rics en midó i que s'han sotmès a alta temperatura. A partir de 180 graus ja es pot formar perfectament aquesta substància.
Molt bé. És el que ens agrada tant, a més dels aliments, perquè és el que dona aquest saboret de... Oh, el saboret de barbacoa que t'agrada tant també és en part això.
Però estic pensant, jo l'oli de casa, quan fregeixo patates, no sé si puja 180 graus.
L'oli, i tant.
Sí.
De debò, amb una paella petita.
Bueno. Llavors, es poden fer coses. S'han de buscar varietats de patata que siguin menys riques en midons, que n'hi ha, i això la Gina ho sap molt millor que jo. Mm. Després, les patates, abans de fregir, es poden escaldar, es poden coure una mica o es poden rentar de forma convenient. I inclús es podria afegir una mica de cítric, de llimona, perquè té una acció antioxidant. I s'ha vist que si quan jo processo aquest midó i afegeixo antioxidants, redueixo de forma significativa els valors d'acrilamida. I això és justament el que s'està fent la indústria ara mateix. Està canviant els seus processos tecnològics per poder oferir productes amb major contingut en acrilamida.
Val. I el missatge, com sempre, que parlem d'això, és que no ens preocupem en excés quan sentim a parlar de càncer. El càncer és multifactorial, depèn de moltes coses.
Ens preocupem perquè en parleu.
Les coses s'han d'explicar també. També passa el mateix amb la carn vermella, que també ens van dir que era probablement cancerígena. No vol dir que si menges carn vermella que amb un càncer, però...
Com que el càncer és molt
factorial... Pots reduir. I després el que importa sempre, sobretot, és el total de la dieta i ja està. Si passes el dia menjant patates xips, doncs aleshores tens un problema, però si menges patates xips i moltes verdures i molta fruita i moltes crucíferes i tot el que faci falta...
M'he quedat
doncs,
les patates xips.
T'has quedat aquí. Molt bé, acrilamides entesos.
Entesos.
Aquest nom tan xulo que són els hidrocarburs aromàtics policíclics.
Això són un conjunt de compostos que, si no vaig ser equivocada, són gairebé 100. N'hi ha un parell o tres que són els que són més... ens poden preocupar una mica més. Els benzopirens, per exemple, que es formen quan jo combustiono aliments, quan hi ha una piròlisi. I això és el que passa quan hi ha barbacoes. Què passa amb una barbacoa? La carn a la brasa, ben torradeta, ben negra, a vegades.
Cau la gota d'oli a sobre de la brasa i a la
Exacte.
Flama.
Exacte. Llavors, quan fem una barbacoa, quan fem carns a la brasa, sisplau, retirem tot el que siguin carns que s'han cremat, que estan negres.
A la gent li encanten.
Però es crema el greix, no la carn. O sigui, per exemple, les costelletes de xai amb aquell greix ben torradet, allò és boníssim. Allò.
Que ningú t'està dient que sigui
dolent
de sabor. D'acord.
Però allò té molta piròlisi. Infinity War, d'aquest, no?
Exacte. Jo no ho hauria dit millor.
Sí
senyor.
Sí. Molt bé. Actor.
Problemes dels hidrocarburs aromàtics policíclics.
A veure, són disruptors hormonals i també s'ha vist que poden estar relacionats... L'evidència que hi ha és en animals, insisteixo, però també s'identifiquen com possibles cancerígens per l'home. Aleshores, si és prudent, doncs si la persona li agrada molt la carn i menja molta carn a la brasa i li agraden molt les barbacoes, tenir això en ment i retirar tot el que són les parts negres de les torrades, de la carn, dels aliments en general.
I passa amb la verdura també això, si fas la verdura a la brasa?
I passa amb la verdura, i especialment amb els espàrrecs. L'esparragina és un aminoàcid que està en moltes verdures i justament estan els espàrrecs que acostumen a fer-se a la brasa.
Sí, i
la ceba, l'all...
Clar, aquest és el típic exemple d'un aliment que pot ser saludable i que la cocció el converteix en un problema petit o gran en funció del que hi fem, no? Mm-hmm. L'últim, les nitrosamines.
Les nitrosamines són substàncies que no ingerim com a tal, sinó que el nostre cos les forma, i les forma a partir de conservants. Llavors, aquí tenim els nitrits, que s'utilitzen moltíssim en la indústria càrnica per fer derivats càrnics, embotits, per exemple, i doncs nosaltres el que fem és que la nostra microbiota transforma aquests nitrits en substàncies que es diuen això, que són les nitrosamines. Mm-hmm. Aleshores, aquestes nitrosamines s'han d'anar doncs també en compte, perquè el nostre cos, tant els hidrocarburs aromàtics policíclics com l'acrilamida, com les nitrosamines, són substàncies que el nostre fetge ha d'eliminar. I a vegades això no és fàcil. I aleshores hem d'intentar minimitzar també l'ús d'aquests aliments, que doncs, tot que són embotits, carns curades, que són altament rics en nitrits i alguns nitrats també.
I tot això surt amb una analítica? Per mirar-te tot
sí,
això?
Sí, però no, l'analítica que fan normalment a la societat social no sortiria. Però
bueno, no podries,
suposo que us podria arribar a detectar. No ho sé, parlo per parlar, però segurament avui en dia pràcticament...
En orina es poden determinar l'excreció d'acrilamida, dels seus metabolits, també d'hidrocarburs aromàtics policíclics. Són anàlisis molt cars, no crec que això ho arribem a fer mai, però el prudent és restringir en la mesura del possible aquests aliments i, molt important, prendre antioxidants. Si el nostre cos necessita alguna cosa, si el nostre fetge requereix d'algun nutrient per poder fer fora aquests tòxics, són antioxidants. Aleshores, el fetge sabem que és un gran òrgan detoxificador i el que necessita és vitamina C, aminoàcids sofrats, necessita molt de sofre, i això ho tenim a la metionina, a la cisteïna, que són dos aminoàcids rics en sofre. Necessita seleni i necessita oligoelements. Si tenim aquestes substàncies antioxidants, tenim molta més protecció davant d'aquests tòxics alimentaris.
Molt bé. Escolta, nitrat i nitrits també tenen les verdures que toquen molt a prop de terra. Sí. Enciam, per exemple.
Correcte. El que és agricultura convencional utilitza fertilitzants que són rics en nitrats. Aleshores, aquests nitrats passen a les hortalisses, als vegetals. Un exemple de verdures serien les bledes i les espinacs, que són altament riques en nitrats. Uh-huh. I que justament hi ha poblacions de més risc que han de restringir bastant més aquestes verdures. I aquí trobem els nens petits, els nadons i les embarassades.
Molt bé. T'ha quedat clar una mica el tema o no?
Sí, això de que els nens no han de menjar tantes bledes. Tota la vida dient, menja bledes, menja espinacs. I ara es veu que no.
Els han de restringir una mica.
Ben bé, hi ha modes, eh? Jo crec que això és cíclic, eh?
No, bueno, no, si això no, això és ciència,
bueno,
nen,
això és ciència, no és moda. Això és... No, mirava tu, el seu és ciència.
Perquè et mires és... i penses en moda, no?
Penso sempre, en els màsters, clar,
penses en les passarel·les de París.
Avui dia un màster, que vols que et digui.
Molt bé, moltes gràcies. Marta Nogués, moltes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve parlem de calci, oi?
Correcte.
Parlem de factors que ajuden a assimilar millor el calci, per exemple?
Sí, sí, i, sí, correcte.
Molt bé, doncs vinga, som-hi, gràcies.
A vosaltres.
Green Vita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Si us fa mandra cuina, us poseu aquesta cançó a l'equip de música que tingueu a la cuina i la poses a cuinar tot solet o tot soleta perquè convida una mica. Potser m'ho estic inventant jo perquè m'agrada molt la sintonia que vam triar per aquesta secció que es diu La cuina que cura. Ja sabeu que, com sempre, al capdavant hi ha la Gina Estapé, que és dietista i cuinera integrativa. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Marta, que s'ha quedat una estona, perquè avui parlem d'un tema que també l'ha agafat de prop, que són els superaliments.
Correcte. Bona tarda.
Pots intervenir.
Molt bé.
Però no gaire, aquesta és la seva secció. D'entrada, Gina, què és això que s'entén per superaliments, superfoods, que si ho diem en anglès sembla que mola una mica més? Sí. Què són els superaliments?
Segur que n'heu sentit a parlar, ja sigui a Facebook, a Instagram, a revistes...
A la sopa,
a tot arreu, perquè s'han posat molt de moda els últims anys. Què són exactament? Doncs ens consideren superfood tots aquells aliments que contenen una concentració molt més elevada de nutrients que d'altres i que són beneficiosos per la salut. És a dir, són aliments que, comparats amb la resta, són molt més rics en algunes vitamines o minerals o antioxidants i polifenols. I per això es diuen superfoods.
Molt bé.
Un suís seria un superfood?
No, ben bé.
T'alegra el dia.
Un suís vols dir una persona dia, de Suïssa o la xocolata amb nata?
Una bona xocolata amb cacau, si vols, una nata sense sucre...
I el cacau seria un superaliment?
El cacau sí que es podria considerar un superaliment. El cacau pur estem parlant,
El cacau pur, 100%, exacte.
No parlem de la xocolata blanca ni aquestes altres coses.
Jo no sé tu, però jo sóc una mica crític amb els superaliments, no perquè no tinguin les propietats que diuen que tenen, que crec que en molts casos és cert, en altres no, però sobretot perquè tendim a començar la casa per la teulada moltes vegades amb el tema de l'alimentació, no?
Sí, això és
veritat. Les persones potser hauríem de començar primer a menjar de manera correcta i després, si de cas, complementar amb superaliments. No sé si esteu d'acord. O no?
Jo, en el meu cas, estic d'acord amb tu. Crec que moltes vegades, també per la influència que rebem, no d'això de que llegim una revista o mirem a Instagram o seguim alguna persona o algun famós que veiem que fa alguna cosa, i veiem que aquella persona pren espirulina o pren maca o pren camu-camu o pren açaí o pren algun... Sabia que li faria gràcia al David. Pren algun superaliment, aleshores pensem que si afegim allò ja estem menjant més sa o que la nostra alimentació pot ser més saludable. Sí que és veritat que aquest aliment o aquest superfood ens pot aportar moltes propietats beneficioses, però primer, o sigui, no canvia res que afegim un superfood si la nostra alimentació no és del tot saludable. Jo crec que primer, exacte, hem de començar per baix l'alimentació que sí que és saludable i si després coneixem aquests superfoods i els volem afegir, d'acord, però no són necessaris per donar una alimentació sana.
Per tant, estàs d'acord, Marta, tu?
Ah, sí, totalment d'acord. A més, els superfoods generalment són aliments d'importació. Acostumen a ser fruites, verdures exòtiques, tropicals, que tenen molt de glamour perquè generalment la gent no coneix, no? I podríem dir que tenim superfoods molt a prop de casa. Tenim fruites molt properes i que igualment són molt riques en antioxidants, en vitamines, en oligoelements, vull dir que no cal anar tan lluny. Però sí que és cert que, en certa part, són ingredients interessants i que també ens poden obrir moltes portes.
Mm. Per tant, si mengem bé, perdoneu, si mengem aliments normals, els súpers no calen. O no caldrien, en tot cas.
A mi m'agrada pensar que sí.
Que sí que
caldrien.
No, que tens raó. Ah. És a dir, que tens raó. Que no caldrien en una dieta equilibrada i en que principi... si tens una dieta desequilibrada, per molts superaliments que mengis, al final tampoc t'ho arreglaràs. No?
Jo aquesta també és la meva posició. I més que res també pel que comentava la Marta, que moltes vegades aquells que s'han posat més de moda són aquells que provenen de l'Amazones, d'Austràlia, de llocs molt remots, que no són sostenibles d'importar-los fins aquí i que no faran falta perquè aquí també tenim aliments de proximitat que també ens aporten molts beneficis.
I a banda, Marta, no sé si què en penses, però des del punt de vista estrictament legal, no hi ha cap definició on incloure els superaliments. És a dir, és una definició de màrqueting, bàsicament.
Exacte.
No és una definició científica. No?
A més, cada cultura té els seus superaliments. No? El que sí que és veritat és que si a vegades busquem algun principi actiu molt concret en una quantitat molt elevada, sí que és possible que tinguem que anar a buscar una fruita exòtica que amb molts pocs grams d'aquella fruita ens aportin grans quantitats d'aquell nutrient en concret. I això pot ser beneficiós en molts casos. Si volem, per exemple, un extracte concret d'una fruita.
Clar, aquí estem parlant de, jo què sé, m'imagino una persona que necessiti específicament per alguna condició patològica o de salut o d'alguna cosa, o un esportista que necessiti alguna cosa en concret, aleshores sí que es pot anar a buscar alguna cosa així. Però en general, per donar alimentació saludable, no faria falta.
I a banda, també moltes vegades la gent pren superaliments pensant... Perquè, clar, li diuen, aquest superaliment és molt ric en aquest nutrient. per 100 grams té no sé quin tant per cent. I després s'acaben posant una cullerada que no deixen de ser 5 grams, 6 grams, que és molt poca quantitat, no?
Sí.
Aleshores dius, per beneficiar-te d'aquesta quantitat de nutrients que té aquest superaliment, t'hauries de posar els 100 grams sencers, llavors és massa, per tant, quasi que ho treguis a un altre lloc, no?
Sí, moltes vegades, almenys des de la meva perspectiva, moltes vegades aquests superaliments venen amb pols, la majoria de vegades quan els trobem, i clar, 100 grams d'aquella pols realment és molta quantitat, ningú es pren allò. Aleshores, doncs potser amb nutrients, amb aliments d'aquí, que potser, per exemple, el pebrot vermell, que també és molt rica en vitamina C, per dir algun, doncs potser que sí que en podem menjar més quantitat, doncs potser prenem més pebrot vermell i aconseguim també unes quantitats que s'assimilen a la culleradeta que ens estem prenent d'allò. És a dir que jo no faria falta per mi anar a buscar.
I quins nutrients són interessants en molt petites quantitats? Allò que dius, d'això és igual, d'això és que només que prenguis uns micrograms ja estàs obtenint beneficis, a banda dels que coneixem com la B12, per exemple, no?
Els polifenols serien un bon exemple, i aquí tenim un repertori molt ampli de fruites vermelles, fruites blaves, i després tenim la vitamina C. La vitamina C, les fruites tropicals, que són riques en vitamina C, amb poques quantitats, tenim grams de vitamina C. I aquí tenim el camu-camu, que heu comentat, i tenim algunes fruites poc conegudes que s'utilitzen a nivell tropical, a l'Amazònia, a la selva, i que realment, doncs, amb molt poqueta quantitat, ens donen moltíssimes vitamines.
Per tant, per tu, quins serien els superfoods de veritat, veritables, reals?
Bé, jo, tornant una mica a la posició aquesta de fixar-nos amb els aliments que tenim aquí, que poden ser del nostre dia a dia fàcils, és a dir, que no hem d'anar a buscar cap nom estrany, sinó mirem què tenim a la nevera i què pot ser un superfood. Un gran exemple és el que comentava ella, que són els fruits vermells i els fruits de color blau, és a dir, els fruits del bosc en general.
Les baies,
exacte, perquè són molt rics en polifenols i tenen aquests pigments que els donen aquests colors tan foscos, que és el que els donen aquest poder tan antioxidant.
Les antocianines i tot
exacte.
Això, eh?
Quan dius blaves, vols dir les prunes blaves, navius i coses aquestes?
Els navius, les mores...
Les baies, exacte. Sobretot, eh?
Les fruites del bosc.
Navius, gers, totes aquestes històries.
Com les fitomixa, jo?
Maduixes, que les maduixes salvatges són... Sí. Fruites del bosc, també, no? Els maduixots, no? Que també són interessants.
També, exacte.
Val. O sigui, aquests d'entrada.
Sí.
Molt bé.
Després, també, per exemple, per mi les espècies com la cúrcuma, també per mi són un gran...
Ja trigava, sortir la cúrcuma. Ja trigava.
Un gran aliment, perquè realment ens aporten també doncs, moltes propietats beneficioses, molts antioxidants, i per mi també són un gran superfood, entre cometes, però per afegir els plats que ens aportaran molts beneficis. Després, per exemple, l'all. L'all també, per les seves grans propietats, per mi també podríem considerar-lo un gran superaliment. Després, l'alvocat, per exemple, pel tipus de greix que ens aporta, que també són molt beneficiós, i per tots els beneficis que té vinculats a la salut, també podria ser doncs, un gran aliment. L'ou, com a font de proteïna, perquè l'ou és com el gran exemple de
proteïna perfecta.
De proteïna perfecta. Aleshores, doncs... també ens aporta greixos de molt bona qualitat i per mi també seria doncs, un gran aliment que aportarà a l'alimentació. O, per exemple, tot el que són les crucíferes. Les crucíferes també tenen un paper molt protector davant de la salut i,
ja,
per tant...
Ja tornen a sortir les crucíferes, sempre.
És que sempre parlem que sigui... molt de les crucíferes perquè són boníssimes.
Un gran grup per encloure.
És tot la mateixa planta, sempre, que ha evolucionat de manera diferent, però estem parlant de crucíferes. De què estem parlant, David? A veure si has estat atent.
De crucíferes?
En aquests dos anys.
Ah, que vols que et digui un exemple?
Sí, clar.
A veure, seria allò blanc que és la... Bueno, el bròquil no, el bròquil és un germà.
El bròquil també.
Ah, bròquil, doncs
sí,
mira.
Sí, clar.
El bròquil...
I és de la família del bròquil.
És la família de la coliflor.
Sí, senyor.
I una altra que es diu que m'agrada molt, gràcies. I una que té forma així com de punta, que també s'assembla al... que té un nom molt estrany.
El romanesco.
Ah, el romanesco. Exacte. Això, el
també.
Romanesco.
I la col.
I això, sí. Això amb beixamel i gratinadet. Amb beixamel i gratinadet és boníssim.
Val. Per què són tan bones les crucíferes?
Bueno, perquè tenen components de sofre que tenen implicacions a la salut, sobretot també la salut hepàtica, també com antioxidants, que ens aporten molts beneficis. No sé si la Marta té algun apunt aquí.
No, totalment correcte. Sí, de fet, el bròquil té unes certes accions protectores davant del càncer. I això s'ha vist que és interessant, justament per això, consumir grans quantitats de bròquil i de crucíferes, en general.
Digue'm-li als nens, això, estaran contents.
No, i em van parlar en el seu moment també de la coliflor, que és molt rica en calci, sí. Biodisponible, a més.
Deies això de l'alvocat. La meva dona...
Alvocat.
Sí.
Si et menges un advocat et foten a la presó. Sí.
Depèn de quin. L'os de l'alvocat el deixa secar i llavors el fa en pols, el fa xixina.
i se'l posa amb no sé què.
Ah, sí,
això és un superaliment, està fent el ridícul...
Això s'ha posat molt de moda.
Bueno, ja fa temps que ho fa, eh? Els guarda, els asseca, llavors els va ratllant com si fos una moscada. Està fent...
Mira, si us dic la veritat, ho desconec molt.
No, jo tampoc
ho sé. Sí que és veritat que jo ho he vist molt també per xarxes de gent que ho fa, que es ratlla l'alvocat o que fins i tot si tens una màquina molt potent que el trituren dintre d'un paté. Però no he llegit res al respecte.
Més si s'oxides, queda vermellet i no sé. No sé.
Sí, no sabem les propietats de la llavor de l'alvocat.
Allà en compte, no?
Sí, tot el que són les llavors, no?
Sí, perquè generalment les llavors i en els que són, sí, no? A vegades hi poden haver compostos tòxics, alcaloids, i que això al fetge no li convé gaire.
Bueno, i tindria sentit, perquè el que li interessa a la natura és que es mengi l'embolcall, que ens mengem amb la fruita...
I l'os fora.
I l'os que no se'l mengi ningú, per tant és bastant lògic que tingui substàncies tòxiques, no? Alguna cosa més que anem a la recepta?
Anem a la recepta.
Sí, anem a la recepta.
La recepta de la Gina.
Avui amb la Gina Estapé estem parlant, i amb la Marta Nogués també, que s'ha afegit al final, estem parlant dels superaliments. Hem posat nom i cognom als superaliments, hem vist que poden ser interessants, però que tampoc n'hi ha per tant, que és més important una dieta equilibrada que no pas posar tots els ous a la cistella dels superaliments. No sé si s'ha entès aquesta frase.
S'ha entès.
Perquè he barrejat aliments i ous i tot plegat. Però concepte segurament sí. Una recepta amb algun superaliment d'aquests que has defensat tu, que són aliments o són, bueno, de tota la vida, productes de tota la vida.
Mira, com ja havíem fet recepta amb ou, havíem fet recepta també amb bròquil, i també vam parlar de les espècies, vam fer alguna amb espècies, doncs m'he tirat pels fruits vermells, pels fruits del bosc. Aleshores, una recepta molt fàcil, que és combinar-ho amb un púding de chia, que la chia també és una llavor que hi ha molta gent que considera un superaliment i a lo millor hi ha gent que no sap com fer-la servir, doncs anem a explicar com es fa aquest típic púding de chia. El que necessitem és 200 ml de beguda vegetal d'ametlles o coco sense sucres afegits, 3 cullerades superes plenes de llavors de chia, una culleradeta rasa de cacau pur en pors. Estem parlant de cacau pur, és a dir, si t'agrada més amarg en poses més, si no t'agrada tant no en posis tant, que ja hem dit que el cacau també pot ser doncs, un superaliment per tots els antioxidants que ens aporta. Una cullereta petita de canyella o vainilla en pols, el que preferiu, i això és per fer el púding. Després necessitem per fer aquest puré de fruits del bosc, una tassa de fruits, ja siguin gerds, nabius, mores, maduixes, podeu fer només un, dos, una combinació dels tres, el que més us agradin. Després, per decorar, afegirem una miqueta més de nabius, per tant, afegiu una culleradeta més de nabius, i jo he afegit unes avellanes torrades, perquè a mi m'agrada, bueno, afegir algunes avellanes o crues, el que més us agradi.
M'agrada el toc crunchy aquest.
M'agrada el toc crunchy, però també podeu afegir, doncs, coco ratllat, alguna llavor de girassol o de carbassa, el que més us agradi. Aleshores, per fer aquest púding, en un bol barregeu la beguda vegetal amb les llavors de chia, el cacau i la canyella, ho barregeu bé i ho deixeu reposar uns 25-30 minuts fins que veieu que tota la chia deixa anar la seva fibra mucilaginosa i forma aquest púding. I de mentre, en un processador d'aliments, triturem els fruits del bosc per fer-los puré. En principi seria això només. Si voleu fer allò més, que no quedi tan líquid, fer una mica més marmelada, podeu afegir un parell o tres de dàtils, i aleshores el dàtil farà que quedi una consistència més, bueno, més compacta, que podeu utilitzar tant com per marmelada, per untar si algun dia us voleu donar un capritx de marmelada, com perquè quedi doncs, bueno, més consistent.
Més consistent.
Aleshores teniu les dues opcions. I després, quan ja tinguem el púding llest, doncs servim el púding amb un gotet, afegim unes cullerades d'aquest puré o de marmelada de fruits del bosc, afegim els nabius per sobre per decorar i unes avellanes trossejades.
Molt bé, recordeu que teniu totes aquestes receptes que ens ha anat explicant la Gina en aquesta secció a l'Instagram i també, per cert, al blog de Sants Estalvis de Catalunya Ràdio, i que podeu seguir-les. Hi ha foto. Quan hi ha una foto ja dius... A mi m'agraden els llibres de receptes amb fotos.
És que es menja pels ulls, noi.
Sí. No, però llavors saps com t'ha de quedar? Va, no et queda mai igual.
No em queda mai igual que la foto.
Ja.
És com el McDonald's. L'hamburguesa que et donen mai és com la de la foto.
No sé de què em parles.
Burger King?
No sé de què em
Kentucky
parles.
Kentucky Fried Chicken?
No sé de què em
Pockins?
Parles. Ho desconec totalment.
Bueno, escolta'm, ets un ignorant.
Són coses que... No ho sé. És com si em dius esternocleidomastoideo 14/13.
El David té el directori, eh? Veig d'aquests que se'l sap tot.
Home, el visita sovint.
Són molts anys.
Gina, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Marta, moltes gràcies també per haver-te quedat.
Molt bé.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La cuina que cura. A Més Cat Ràdio, estem Sants i Estalvis. Amb Adam Martín, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes. Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Segurament més d'una vegada haurem sentit a parlar del comerç just, però sabeu exactament què és? Què vol dir que un producte sigui de comerç just? I on podem trobar aquest tipus d'aliments? Avui l'Ester Vives, bon dia.
Molt bon dia.
Ens dona totes les claus per conèixer el comerç amb justícia. D'entrada, què és això del comerç just? Quin és l'origen del comerç just?
Doncs el comerç just, la demanda d'un comerç amb justícia va sorgir allà als anys 60-70 als països del centre Europa per part de diferents moviments socials que detectaven que les regles del comerç internacional eren injustes i creaven desigualtats. I fruit d'aquesta anàlisi, doncs, van decidir fer una sèrie de propostes per tal de crear uns mecanismes d'intercanvi comercial que justament tinguessin uns criteris de justícia social, de justícia mediambiental, i aquí aquest moviment i aquestes demandes van arribar una miqueta més tard a Catalunya, allà als anys 80.
Molt bé. Bé, David?
De moment sí, comerç just. És allò que hi ha el súper de color taronja, no? Algun súper?
No només.
No només,
que
però...
Que poses comerç just. És l'únic que sé.
Bueno, ja és algú, ja és algú.
I és més barat.
Hi ha comerç just amb tots els productes o només amb aliments? De quins aliments estem parlant quan parlem de comerç just?
Doncs quan parlem de comerç just, sobretot fem referència a aquells aliments que no es produeixen aquí, que són característics de latituds tropicals, del que es coneix com a països del sud. Uh-huh. Productes com el cafè, com el cacau, com el te, com el sucre que prové de la canya
integral.
De sucre.
Uh-huh.
Per tant, ens fem referència a aliments que aquí no es produeixen. I, de fet, quan va sorgir tot aquest moviment del comerç just, aquí a Catalunya, abans comentava, als anys 80, doncs, sobretot, va sorgir vinculat als moviments de solidaritat internacional, de solidaritat amb Centroamèrica, i aleshores la gent que formava part d'aquestes organitzacions viatjava, doncs, a Centroamèrica, a Nicaragua, a Guatemala, a Mèxic, i comprava alguns paquets de cafè posant-se d'acord amb organitzacions de petits productors, els hi pagaven un preu digne per aquest producte, ho carregaven a la motxilla, i després ho venien aquí amb fires i firetes que organitzaven. Per tant, era molt voluntarista, això evidentment
Mare
ha canviat
Déu.
Moltíssim.
Quins esforços però, que s'havien de
sí,
fer, eh?
Sí, explico aquesta anècdota dels inicis per justament posar èmfasis en la filosofia, en l'esperit del que és el comerç just, que és crear aquest vincle directe amb el productor en el sud, pagar-li un preu digne per la feina que fa i sobretot evitar els intermediaris, que com ara sentíem són aquells que s'emporten tots els calerons quan nosaltres comprem un producte.
Clar, és que ens hem de posar en el context històric, a més, perquè molts d'aquests productes no és que fossin injustos, és que venien directament de l'explotació, dit sense exagerar, de l'esclavatge de moltes persones que en la seva feina, sense cap retribució, enriquien la butxaca de moltes altres persones que venien aquests productes després al primer món.
Clar, tu dius com això...
Amb el sucre,
en temps
especialment,
passats,
eh?
Però això succeïa en temps passats i ho hem vist amb productes tan emblemàtics com el sucre, el cafè, el cacau, amb aquests aliments que són productes molt característics del comerç just, però això passava abans i segueix passant avui en dia. I d'aquí que quan s'ofereixen aquests productes de comerç just siguin una alternativa on el que impera o intenta que s'imperi sigui la justícia social en aquest intercanvi comercial.
El producte estrella podríem dir que és el que es consumeix més a tot el món, que et diria que és el cafè, no? Es
sí,
consumeix més a nivell mundial i el de comerç just segurament també és aquest.
Sí, de fet, si mirem les xifres de la comercialització del comerç just, aquí a casa nostra més del 40% dels productes de comerç just que es consumeixen són paquets de cafè. Per tant, és el producte estrella pel que fa a la seva comercialització i també perquè el cafè sintetitza molt, molt bé aquestes desigualtats que existeixen en el comerç internacional. Ens trobem en un mercat on bàsicament el monopolitzen un grapat d'empreses que controlen el que són els cultius i la producció de cafè, el que és la comercialització, la distribució, i paguen un preu de misèria en els productors en el sud. Per tant, és justament també un producte emblemàtic de la injustícia comercial. Per tant, quan comprem un cafè de comerç just, el que estem comprant és l'altra cara de la moneda. Estem comprant solidaritat, estem comprant justícia en el medi ambient, i per tant, és un producte en positiu.
N'hi ha càpsules? cafè de comerç just en càpsules?
Doncs això, que jo sàpiga, no s'ha inventat.
Pensava, tot, dic, segurament,
tot arribarà.
Amb el que dius, crec que no.
Però
posar unes càpsules, hi ha d'haver una empresa que posi la capsuleta...
Bueno, potser sí, el que passa és que aquí tindríem un altre debat, que quan parlem de comerç just, hi ha l'element de justícia social vinculat als criteris de comercialització d'aquest producte, però clar, també les càpsules de cafè generen més residus a nivell mediambiental. Pot ser que trobem aquest producte, si no el trobem avui, pot ser que hi sigui en el futur, perquè justament s'intenten donar totes les facilitats, però potser no ens cal, no?, les càpsules per prendre cafè.
No cal, però que tot està de moda i tot ficarem càpsules.
Exacte.
No? Sí, també diré que l'altre dia, mira, vaig estar a Biocultura la setmana passada i vaig conèixer una empresa que ara no recordo el nom i em sembla molt de greu, que fan càpsules de cafè que es poden reutilitzar. Que no és que siguin reciclables, és que la pots tornar a fer servir una vegada i una altra i una altra i una altra. I que,
com una copa...
Aleshores, tu tens un aparell on hi ha amb una banda el cafè, que pot ser... comerç just, precisament, i després hi poses ja dins un moll, hi poses la càpsula, poses el cafè dins, baixes i poses una mica d'alumini, hi ha un procés, i tens una càpsula disponible que pots fer servir una vegada i una altra i una altra.
Una bona alternativa.
El millor de dos mons, també.
Perfecte.
Ara a veure si trobo el nom de l'empresa. I com sabem si són productes de comerç just o no? Que és la pregunta que fem sempre amb tot, amb agricultura ecològica, amb no... Qui ho regula, això?
Bé, d'una banda hi ha uns criteris generals que s'han anat consolidant al llarg dels anys sobre què entenem per comerç just. D'una banda, és un producte en el qual estem pagant un preu digne per allò que comprem, que es retribueix d'una manera digna al productor en el sud. També implica unes relacions comercials entre l'organització del nord d'aquí que importa aquest producte i la productora, unes relacions d'igualtat, de respecte i de confiança, cosa que és molt important. I també el que ens garanteix un producte de comerç just és que aquell aliment està elaborat amb una organització que respecta els drets humans, on no hi ha treball infantil, on hi ha equitat de gènere. Sobre com ho identifiquem, el millor és si tu vas a comprar una tenda de comerç just que saps que aquells productes tenen aquest origen. Però en la mesura en què han entrat a grans circuits com els supermercats, també s'ha instaurat el que és una certificació, la certificació Flor, que en el seu moment, quan es va començar a utilitzar, va generar tota una polèmica i un debat al voltant del moviment del comerç just, perquè bàsicament la certificació permet als supermercats vendre aquest producte, però clar, també hi ha tota la qüestió, que després en podem parlar, que és el supermercat ven comerç just, però en realitat tampoc és que sigui un actor que faci justícia comercial en la major part dels aliments que ven, no? Però bé, la certificació és la Flor, on hi ha d'altres que no tenen certificació, i tenen d'altres mecanismes per tal de tu saber que allò és un producte de comerç amb justícia.
En trobem en alguns supermercats, com deies tu, tot i que si volem ser una mica coherents potser no seria el millor lloc per trobar-los.
I a granel, sobretot.
Però, bueno, com a mínim hi són, i això ja és un pas positiu, però on més els podem trobar?
Bé, aviam, com a consumidor sempre, si anem a un súper, és millor comprar un cafè de comerç just com que no ho sigui. El que, evidentment, si tens l'oportunitat, la millor opció és anar-ho a comprar directament a una tenda de comerç just o al petit comerç, que deixa un major benefici en l'economia local. Aquí tenim organitzacions emblemàtiques que, per sort, des de fa molts anys treballen important, difonent els principis del comerç just. Organitzacions com Intermón Oxfam, que també té moltes tendes arreu de Catalunya, organitzacions com Alternativa 3, ubicada a Terrassa, però que distribueix a tot Catalunya, la xarxa de consum solidari, amb la seva seu central a la plaça Sant Agustí Vell de Barcelona, que fa molts anys que també treballa en aquest tema, que entre les diferents organitzacions també tenen sensibilitats sobre aquesta qüestió, que són diverses. I també cal assenyalar l'organització SATEM, que és una ONG que no ven aquest tipus de productes, però que ha fet molta sensibilització al llarg de molts anys sobre aquests temes. I aquestes són les organitzacions que aquí importen aquests productes i els distribueixen, ja sigui a supermercats o a d'altres tendes.
I va, a més, va en augment el consum de productes de comerç just o està estabilitzat?
Amb la crisi va semblar que s'estabilitzava, potser s'estancava, però sí que hem anat veient en els darrers anys com el seu consum augmenta. De fet, les dades el que assenyalen és que l'any passat el consum de productes de comerç just va augmentar un 15% respecte a l'any anterior. Per tant, veiem que és un tipus de productes que cada cop es van consolidant en la nostra cistella, però, evidentment, les xifres aquí a casa nostra queden molt lluny de les que, per exemple, hi ha de consum d'aquests productes a Centre Europa, països com Alemanya, França, Itàlia, on aquest tipus d'aliments aliments estan encara més consolidats que aquí en la dieta.
I com se sap que és de comerç? Vull dir, els productes estan etiquetats, tenen un segell especial...
Una flor.
On hi ha
és que el no... que abans estava comentant, que no sé si estaves del tot atent, t'hauré de no posar un punt negatiu.
És que estava pensant en les càpsules aquestes reutilitzables.
Molt bé,
que
molt bé. L'hem enganxat, el David Olivares. Pim-pam. Sí. Doncs no.
T'ho explicaré, perquè si...
Hi ha la certificació.
Ho dic perquè en un súper, si no hi ha el raconet del comerç just, si hi ha molts cafès, hi ha moltes coses... Si...
Què buscar, no? Sí, sí. Doncs
com abans comentava, hi ha la certificació Flo.
És obligat, eh?
El que passa és que no és obligada. És diferent que la certificació ecològica. En la certificació ecològica tu la necessites perquè té a veure amb els mecanismes de producció i en els elements que s'han posat o no en aquell cultiu. Un producte ecològic ha de ser lliure de pesticides químics de síntesi, per tant, hi ha d'haver una certificació que garanteixi això. En el comerç són uns criteris més de caràcter econòmic, més de caràcter social. I per això hi ha tot un debat si cal certificació o no, perquè la certificació et permet vendre-ho en el súper, però si tu entens que el comerç just és tota la cadena de comercialització d'un producte d'origen a fi, potser, si tens en compte aquesta mirada global, un paquet de cafè de comerç just que es ven en el súper, des d'aquesta mirada global, no és molt just que s'estigui venent al supermercat, perquè les regles del joc que impera en la gran distribució, pel que fa al comerç, no són gens justes. No? Aleshores, hi ha tot un debat sobre aquesta qüestió. Però bé, per aclarir els nostres oients, l'etiqueta és el que ens permet identificar en un supermercat un producte de comerç just, però a vegades hi ha d'altres mecanismes, i si anem a comprar una petita tenda de barri o una tenda específica de comerç just, com la de la xarxa de consum solidari a plaça Sant Agustí Vell, allà els productes no tenen etiqueta, però et garanteixen que aquella comercialització és 100% justa, també. Sí.
Com no han de voler fugir? La injustícia és massa gran, lo silenci massa gran.
Què estem sentint? Que ens has portat una cançó?
Doncs és un tema de la cantautora de les Terres de l'Ebre, Montse Castellà, que porta per títol Hemisferi Nord, que forma part del seu disc Géminis, i és justament un tema que parla de les desigualtats entre els països del centre i de la perifèria, entre el nord i el sud, entre els països industrialitzats i els països que s'anomenen vies de desenvolupament. I aquesta és l'essència, en definitiva, a partir de la qual sorgeix el comerç just.
Molt bé.
I si en lloc d'alimentar esta fam tan indesent ens dediquem a alimentar sa impotència i el seu dolor...
Avui amb l'Esther Vives estem parlant dels aliments de comerç just, estem veient com identificar-los, quins són els seus orígens i la seva història. Hi ha alguns, per això, que tu deies abans, són productes que venen, que no es produeixen aquí, que es produeixen a fora i que no es poden fer aquí, com el cafè o el cacau, per exemple. Però sí que trobem també, per exemple, productes de comerç just com la mel de Mèxic, la melmelada de maduixa d'Equador, vi d'Argentina, que no sé fins a quin punt estaria inclosa dins d'això, però no té molt de sentit, no?, comprar productes de comerç just de productes que es poden fer precisament aquí.
Bé, la certificació de la qual abans comentàvem certificaria aquests productes com de comerç just, però per mi l'element que tenen de positiu d'unes vies de comercialització justes en relació als productors en origen queden contrarrestades per l'impacte que té el viatge que han de fer del seu lloc d'origen fins que es comercialitzen a casa nostra, quan aquests mateixos productes també els elaborem aquí. Perquè una cosa és que el cafè, el cacau, el te vingui de l'altra punta del món. Evidentment, estan inclosos en la nostra dieta i si els volem consumir, doncs han de venir d'aquests països i, per tant, el comerç just és una opció de fer-ho des d'uns canals de comercialització justes. Però si ja tenim aquests productes com la mel, la marmelada, el vi aquí a casa nostra, no té molt sentit. Allò que ens aporta...
És com de luxe, no?
Bueno, allò que ens aporta de més, ho resta l'impacte negatiu mediambiental del seu viatge d'origen a destí.
Molt bé. Abans parlàvem de... Has estat suau amb la teva crítica, amb la presència de productes de comerç just als supermercats, però també hi ha empreses multinacionals com, no sé, se m'acull Starbucks, per exemple, que també n'ofereixen de productes de comerç just. No sé si això, des del teu punt de vista, és una bona notícia o no ho és.
Bé, el debat de la comercialització de productes de comerç just en supermercats o per part de grans multinacionals ha sigut un tema clau en el si del moviment, perquè des de diferents àmbits es pot apuntar que això és un element positiu, que et permet arribar a més gent, implica més comercialització, més ventes d'aquests productes, i és així. Però a la vegada també hi ha una altra cara de la moneda, que és el fet de per què ho fan aquestes grans empreses, els supermercats, Starbucks, o fins i tot en alguns països McDonald's serveix cafè de comerç just, per exemple, a Suïssa. Per què ho fan? Perquè d'una banda d'això els dona una bona imatge, és una estratègia de màrqueting empresarial, de greenwashing, i a la vegada també per cobrir un nínxol de mercat, en la mesura que hi ha gent que demana la comercialització i la compra d'aquest tipus d'aliments. Però clar, el que et ven un supermercat de comerç just és una ínfima part de tots els productes que estan comercialitzant, o una gran empresa com Starbucks o McDonald's pot tenir cafè de comerç just, però clar, la seva pràctica general, o fins i tot les relacions que intenta establir amb aquests productors en origen, repeteix els mecanismes de comercialització injusta a nivell comercial. Per tant, aquí també hi ha empreses que busquen fer negoci amb demandes de caràcter social.
Per tant, si dedueixo bé, a partir del que has dit, tu veuries més o menys correcte sempre que es respecti les regles del joc del comerç just.
Sí, jo penso que no? Com a consumidors no hem de posar la càrrega de la culpa en nosaltres, perquè mira, si vas a comprar prendre un cafè a l'Starbucks, millor que sigui de comerç just que no ho sigui, o si vas a comprar al súper, millor que comprem un paquet de cafè de comerç just que no un que no ho sigui. Però crec que sí que com a consumidors hem de ser conscients de per què ho fan aquestes empreses. Jo puc anar a comprar un cafè de comerç just al supermercat, però sé que així no es canviaran les regles del joc, que diríem que no és un instrument de canvi social.
És una mica un contrasentit.
És un contrasentit, però està clar que vivim en un context on la gran distribució hi és i busca fer negoci amb aquests mecanismes. L'alternativa és trobar també mecanismes des de moviments socials i organitzacions socials d'arribar a més gent amb aquest tipus,
és que acaba de començar a fer ràdio ara fa un dia l'Ester.
Amb aquest tipus de comercialització de productes. I per tant el repte és això, des de les organitzacions de comerç just, com arribar a més gent sense perdre l'essència i els principis del moviment.
Molt bé, vinga, anem al rebost.
El rebost de la Vives.
Què hi trobem avui al teu rebost?
Doncs mira, avui al rebost us porto una campanya, jo diria que és la campanya majúscules del moviment del comerç just. És una campanya que precisament s'està portant a terme aquests dies i se celebrarà al llarg de tot el mes de maig. Es diu Som Comerç Just i és una campanya impulsada per les principals organitzacions de comerç just de casa nostra. És una campanya que organitza Setem i en la qual hi col·labora Alternativa 3, Intermón, Oxfam, i que per això es diu Som Comerç Just, però en la mesura en què aquest moviment ha intentat tenir una dinàmica i una perspectiva més política, de canvi social, de vincular-se a l'economia social i solidària, també en aquests darrers anys en aquesta iniciativa s'hi han sumat el Banc Ètic i Cooperatiu Fiare i la xarxa d'economia solidària. Per això es diu Som Comerç Just i Som Banca Ètica. I aquest any justament s'arriba ni més ni menys que a la 19a edició.
Déu-n'hi-do.
Abans es deia la festa del comerç just, ara s'anomena Som Comerç Just. I aquest any la campanya té com a lema la revolució de les butxaques públiques. I és una campanya, aquest any, que el que busca és pressionar l'administració pública perquè inclogui clàusules de compra social en la seva contractació i, per tant, inclogui criteris de justícia social i, per tant, faci avançar en la compra pública de l'administració també l'administració cap a vies de comercialització vinculades al comerç just i la banca ètica.
Molt bé, doncs això és el que trobem avui al rebost de l'Ester. Ester, moltíssimes gràcies. La setmana que ve continuen rebent una mica els supermercats, eh?
Sí, els supermercats els donarem una mica de canya. Sap greu.
Sí, explicarem que els trucs que fan servir per fer-nos comprar més.
Bueno, els trucs és una manera suau de dir-ho. També podríem dir com ens enganyen, no? Però bueno, les estratègies que fan servir per vendre més.
Hi ha estudis molt, molt interessants i molt divertits sobre tot plegat, i està bé que els coneixem perquè així veiem doncs per on ens intenten colar aquesta compra compulsiva que en definitiva és el que alimenta les caixes dels supermercats. Ester, gràcies.
A vosaltres.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes.
I nosaltres ho deixem aquí.
Sí.
Us recordo que ens podeu enviar els vostres missatges a sants@catradio.cat i seguir-nos a través dels comptes Sants i Estalvis a Instagram i a Twitter. El control tècnic avui l'Isma Cebrián, que hem de dir que mentre anàvem fent el programa anàvem menjant fruita seca, que és un noi molt saludable.
És que bé.
I així el veus, tot formós i jove i molt bon tècnic.
Però segueix fumant, quina enveja.
Sí, el David Olivares, que ha deixat de fumar i és encara més insuportable que abans que quan fumava, i servidor, que fumi o no fumi, sempre serà insuportable. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies per seguir-nos i gràcies per ser i per estar sans i estalvis.
Programa patrocinat per Natures Plus. Complements alimentaris de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.